Els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Tots els diumenges a 8:15 del vespre, Àngels, amb David Serra.
Hola, què tal? Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició de l'Àngels a Ràdio Estel. Ja en portem 28. Com tots els diumenges, som aquí per donar veu, doncs, ja, ho diem sempre, no ens cansarem de repetir-ho, a totes aquelles persones, a totes aquelles entitats que treballen per al tercer sector social, en particular per a tots els que ho fan en xarxa al Barcelonès Nord i que compten amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi, entitat que també, com sabeu, impulsa aquest programa. Som el Joan Andreu, parla la producció, qui toca els botons és la Paula Moreno, qui us parla el David Serra. Comencem. En l'últim Àngels del 2021 vam rebre la visita del Pere i del Nino. Són dos homes ja jubilats que des de fa temps viuen i conviuen a les llars Horitzó de Badalona. Tots dos i 15 persones més poden gaudir d'aquest espai ubicat en un indret, home, per ser sincerament privilegiat, és el passeig de la Rambla, tocant al mar. Són persones autònomes, més grans de 60 anys, que no disposen dels recursos econòmics necessaris per poder tenir un habitatge propi. Recordem que Llars Horitzó és un projecte, diríem, diferent, que té entre les seves funcions doncs, la de promoure un envelliment digne, importantíssim. És un projecte que va ser possible gràcies a la col·laboració entre la Fundació Llars Compartides, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Amorós Garriga i també la Fundació Llegat Roca i Pi. Fa tres mesos, doncs el Pere i el Nino ens explicaven la seva experiència. Vam sortir d'aquest programa realment molt contents en veure'ls també. D'alguna manera ens van transmetre la seva felicitat perquè alguns deia, tots dos ens van coincidir a dir que els havia canviat la vida. I avui podem parlar doncs, amb una de les persones doncs, que també que d'alguna manera és responsable d'aquest canvi de vida del Pere, del Nino i de molts altres. És la, ella, juntament amb molts més, que dirigeix la Llars Horitzó, perquè volem que es faci una valoració de tot aquest temps i per parlar també doncs, d'aquest problema, malauradament, que persisteix, que és el de l'habitatge per a persones grans en risc d'exclusió. Ella és l'Alícia Vallet. Alícia, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Porteu ja a Llars Horitzó més d'un any.
Portem un any, llarg, any i mig.
Un any llarg, anava a dir. Sí, un any i mig en funcionament. En tot aquest temps, el balanç que en feu, la valoració que en feu, quanta gent hi ha passat, més o menys?
La valoració que fem és positiva, és molt positiva, tot i que amb la pandèmia hem tingut cert, tota la part d'activitats lúdiques aturades i això ha fet també que els residents trobessin a faltar el fer accions fora de la llar. Però el balanç ara hem fet... Nosaltres, habitualment, com a llars compartides, el que fem és són qüestionaris anuals de valoració. Al desembre vam repartir-ho entre tots els residents de Llar Horitzó. Al gener vam recollir les respostes i un 85% dels residents estan contents de conviure a la llar. I això per nosaltres és molt bo, tenint en compte la pandèmia i tot el que ha suposat la convivència sí. I l'encaix del dia a dia.
A tu sí, conviure, que és important. No és només viure a la residència, sinó que és conviure a la residència, que això que creix és un fet molt diferencial.
Sí, és el fet de conviure i conviure lliurement. És a dir, nosaltres
exacte.
Acompanyem, però no fem assistència social. Acompanyem vol dir que els fem com de mediadores, en el sentit de que intentem garantir el bon dia a dia, les seves rutines, però ells... O sigui, cada habitatge, són els que decideixen com volen viure, què volen fer, qui s'encarrega de fer la neteja de la llar, no? Calendaritzen les accions diàries. És a dir, acompanyem amb el que nosaltres fem a casa nostra, a qualsevol llar de Catalunya.
Sí, 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 sí. De que la majoria de persones que viuen a Llars Horitzó diuen que són per quedar-s'hi o hi ha un flux de
Mira,
gent que entra, que hi surt...
Els flux que hem tingut, ara per ara, durant aquest període, han estat per dues defuncions. I una tercera persona perquè va començar a perdre l'autonomia i necessitava un recurs amb un suport més específic. Sí, nosaltres el que diem és que oferim llars permanents mentre les persones tinguin autonomia. I això significa, aquesta autonomia és que puguin fer la seva vida del quotidià amb normalitat i que això no provoqui desequilibris entre la convivència amb els altres residents.
No, de fet, el Pere i el Nino ens ho comentaven, valoraven molt, sobretot, aquest fet de la possibilitat de ser autònoms.
Exacte.
És a dir, com tu deies, ells poden decidir, ells tenen cadascú la seva habitació, però poden decidir si mengen plegats, si cuinen per tots, o avui cuino jo, avui cuines tu, o no, jo prefereixo dinar, sopar a la meva habitació...
És el que faries tu a casa teva, no?
Exacte.
És a dir, jo decideixo, doncs mira, avui em ve de gust, bueno, a casa no, perquè quedaria una mica lleig, però amb un pis d'estudiants, no? Doncs avui dinem junts perquè ens ve de gust, però mira, jo avui prefereixo dinar sola perquè tinc el dia girat. Sí, són lliures, O sigui, no som un recurs institucionalitzat, tot que sí que hi ha unes normes de convivència per garantir que el dia a dia sigui el més amable possible.
Clar, lògic, sí.
I ara, si parlessis amb el Nino i amb el Pere, jo crec que estaríem molt més contents perquè, afortunadament, han obert ja tots els equipaments culturals i poden gaudir de la cultura.
Clar.
Participem en un programa de Propa Cultura, no sé si el coneixeu, de l'Ajuntament de Barcelona, però que també es dispersa en altres territoris com Badalona, i ens ofereixen entrades a espectacles de la cartellera habitual a un preu simbòlic de 3 euros. És a dir, que per ells això és fantàstic, perquè també els permet interaccionar i relacionar-se amb altres residents d'altres plantes i crear vincles a través de la cultura.
No, i el fet de poder gaudir de la cultura, sortir...
Exacte.
Que no només sortir, que abans entenc que podien sortir per passejar, lògicament, no estaven tancats a dins.
No.
És fer moltes més activitats que ens permet l'obertura de teatres,
com nosaltres,
de cinema. Exacte, com
nosaltres. És el mateix,
és a dir,
abans podies sortir a passejar, però et quedava allò de, torno cap a casa, no? Ara no, ara tens l'opció d'altres...
Sí.
opcions. I a més, fa un parell de setmanes han començat a dinamitzar diferents activitats dos voluntaris, que això també entre els recursos de cultura, entre la cartellera també que ens facilita l'Ajuntament de Badalona i la dinamització de voluntariat, doncs jo crec que estan molt més contents.
Clar, això permet també fer coses molt més plegats entre ells.
Absolutament.
És molt clar que Llars Horitzonals és una residència, recordo que en vam parlar també amb el Pere i el Nino, i aquests són els grans fets diferencials de Llars Horitzó respecte a una residència on hi ha un acompanyament continu, aquí també hi ha un acompanyament d'una persona.
Sí.
Però sí que se'ls deixa molta més autonomia.
Sí, és que són recursos completament diferents, perquè una residència és haurien d'anar les persones que ja no tenen autonomia i que necessiten suport diari i personal. Aquí no, aquí simplement són persones, com pot ser el meu avi, amb pensions baixes, que per ells mateixos no poden accedir al lloguer d'un pis. Però que en el cas que poguessin, crec que molts decidirien envellir en companyia.
Clar, que per això és un altre aspecte important, el fet que la duresa que es representa, doncs, el fet d'envellir sol, no? Vull dir que no és una cosa escollida i que també el fet de conviure a Llars Horitzó, doncs, és un contrapunt perfecte, perquè molts s'hi veuen obligats a viure i envellir sols, i d'aquesta manera s'envellir, diríem, dignament i acompanyats.
Sí, absolutament. És a dir, donem resposta a la soledat envolguda simplement pel propi fet de conviure, i els rifirrafes que poden haver-hi en el dia a dia, com pot haver-hi també a qualsevol llar, no? de qualsevol persona, i a part a l'aïllament social, perquè moltes persones grans viuen en pisos sense ascensor, clar, i es queden aïllades i sense opció de sortir, o sortir molt poquet, o de relacionar-se al mínim possible, i això fa que et deixis més i afecta a tots els nivells de la salut. Si convius, conviure és vida.
Sí.
I vida comporta il·lusions, reptes, petits vincles, obertura de les xarxes relacionals... Intentem que totes les persones envelleixin dignament per descomptat, com un dret, i a part, que es sentin felices. Sí. que no, que, o sigui, que aquest recurs, sí, ostres, sóc molt afortunat.
No, i ja dic, amb el testimoni del Nino i del Pere, és que vam sortir, jo vaig sortir d'aquí, doncs, amb una sensació de felicitat tan gran,
sí?
Perquè els veia tan... No, de veritat, perquè els veia tan feliços, explicant... Em va saber greu perquè el... No recordo, sé que era el Pere que m'explicava tot el tema, ell era delegat de futbol i explicava
sí,
les seves...
Sí, del Júpiter.
Exacte. I després vaig, i el vaig haver de tallar pobre perquè no, dic, un altre
el
dia
temps.
Vens i ens ho he casat, però aquestes ganes de transmetre, d'explicar, de saber que t'estan escoltant, de que no estàs sol...
I això és molt bo perquè, precisament per això, no? Perquè no s'amaguen d'explicar on
exacte.
Són, sinó que accepten que, bueno, pues això, no? Que,
no, i molt
que
orgullosos de ser-hi.
Exacte, sí, no podia dir aquesta paraula, però
no,
sí.
No, no, però és que és així, vull dir que feliços i recordo que em deien, no? que m'han canviat la vida. M'ha canviat la vida, perquè, clar, són persones que, recordem, que no poden, per un tema econòmic, sobretot econòmic, no poden doncs, assolir ells sols un lloguer, o ni molt menys encara doncs, per fer-se càrrec d'una llar que pugui ser seva.
Sí, primer això, i després que venen de... La gran majoria venen d'experiències no gaire positives, de conviure en habitacions rellogades, amb altres formes de fer o altres formes de vida. O sigui, que venen amb una motxilla una mica de ressentida i amb molta... por de veure què es trobaran, no? Amb recel, més que por. I quan veuen que, mica en mica, doncs sí, hi ha les normes de convivència, però són les normes de convivència de sentit comú que tindríem tots, però que s'ha de com a institucionalitzar, entre cometes, i els hi dones, i tenen l'educadora social, la Gala, que fa com de mediadora i acompanyament, però que ells finalment són els que decideixen com viuen, doncs, clar,
sí, sí.
Et dona molta confiança.
Com accedeixen a Llars Horitzó? Com han accedit les persones que conviuen a Llars Horitzó? Són ells que venen pel seu compte
no.
O és serveis socials?
És serveis socials. No atenem a les persones que venen directament del carrer, sinó que totes les derivacions venen a través de serveis socials perquè demanem un informe social, sanitari i econòmic per fer una primera valoració de les persones susceptibles d'entrar a formar part d'una llar. Si compleixen les característiques, que simplement és que tinguin autonomia física i mental, que no tinguin cap addicció i que tinguin la intenció o la voluntat de voler conviure i arrelar-se al territori de Badalona. Si compleixen aquestes normes o aquestes línies de treball, es fa una primera entrevista ja personal i coneixen els residents on tindríem una habitació lliure.
Entenc que ningú forçat a dir
no.
L'obligatorietat de...
No.
Exacte.
No.
Que dèiem que si no hi ha la voluntat d'ells, doncs, lògicament, cadascú és lliure
sí, i
d'escollir com vol viure.
Sí, sí, sí. I, de fet, sí, per descomptat, perquè potser tu creus que pots, que, ostres, et fa il·lusió, però un cop hi entres dius, mira, doncs m'he equivocat, no? De fet, qualsevol persona que entra, fem un període de prova de 3 mesos per això mateix, per si veure si nosaltres ens hem equivocat o si ell també s'ha equivocat.
Què és el més complicat per ells quan entren a un espai com aquest? La integració, l'acostumar-se a l'espai...
La confiança.
La confiança.
La confiança entre les persones. Per això mateix, perquè totes, bueno, tots arrosseguem les nostres històries personals i les nostres motxilles de vida. Llavors, entres, ets gran, ets una persona gran, i entres en un recurs on conviuen 17 persones, que sí que és veritat que estan dividides en 3 plantes, que són 3 llars independents, però l'espai és un edifici de 4 plantes, no? La confiança amb les persones amb les que conviuràs.
I clar, entenc que gent que potser, en alguns casos, mai han conviscut amb altra
persona,
que pot ser...
Per això és molt important també la feina de la Gala, l'educadora social, que el que fa és que cada setmana fa petites reunions per fomentar la confiança, el coneixement, el parlar obertament de les coses amb tranquil·litat, no? El crear xarxes.
Imagino que, Alicia, tu que tens contacte diari amb ells i deus parlar sovint, què et transmeten? Què t'expliquen? Què comparteixen amb tu de les seves experiències?
comparteixen més amb la gala, que és la que fa, bueno, sí, la clar, persona que fa l'atenció directa. Jo amb el que em quedo és que gràcies a... I precisament gràcies al projecte Horitzó, per mi és un referent de com vull envellir a nivell personal, perquè els veig.
Clar.
Veig com entren, com surten a passejar cada matí, tornen, esmorzen, tornen a sortir. Sí que és cert que a l'espai on estem és molt privilegiat, perquè estàs al passeig marítim i al centre de Badalona. Però aquella sensació d'il·lusió és el que amb el que em quedo. O que sempre que passen et saluden i amb un somriure, no?, que es baixen una mica la màscara.
Jo no sé que no, que la sensació que ens explicaves tu, de que se senten més forts, més segurs, molt menys vulnerables, més feliços, que això per mi és importantíssim. Clar, és que aquí, dèiem que eren persones que no es podien, com dèiem abans, no es podien permetre càrrec de lloguer d'un pis, mantenir una llar, per es trobar en una situació econòmica, doncs, crítica, en risc d'exclusió social. En aquest sentit, en quins moments ens trobem en quant a aquest problema?
Sí, ens trobem amb el mateix problema. És un problema que, fixa't, nosaltres com a Llars Horitzó vam néixer l'any 2003, és a dir, fa 19 anys, i ara, 19 anys més tard, continua havent el mateix problema.
Clar.
Ara, agreujat amb el tema de la pandèmia i tot el que comporta. Necessitem pisos perquè tenim llista d'espera. I la llista d'espera... Bueno, sí que és veritat que Serveis Socials va donant sortida, sí que es va movent, però la necessitat hi és. O sigui, m'encantaria dir-te, ostres, estic supercontenta perquè com a fundació desapareixerem, perquè ja no existeix la necessitat, no?, que per mi seria la missió de la fundació com fantàstic, però no és cert.
Sí,
no?
Sí, sí.
Cada vegada hi ha més necessitats.
Per tant, necessitem
més Llars Horitzó. Sí.
Moltes més.
Sí,
perquè la llista...
Fem una crida.
No, tant de bo. Tant de bo ens fessin cas.
Sí.
No, perquè el que deia que la llista d'espera, ens comentaves que tenim una llista d'espera.
Sí, tenim una llista d'espera. Ara actualment la llista d'espera... Clar, és una llista d'espera que està viva, perquè les persones... No, clar, nosaltres el problema que diem és... quan ens demanen, doncs ens poseu en llista d'espera, diem, vale, sí, però ens sap greu, però no podem donar-te una data de quan podrem tenir una baixa, perquè la rotació no són persones malaltes, no depèn dels processos d'envelliment. Llavors, ara mateix tenim una llista d'espera d'unes 6 persones entrevistades. O sigui, hem rebut moltes peticions.
Sí.
D'aquestes peticions, doncs, no s'adaptaven al format d'Horitzó, i hi ha entrevistades per formar part d'una llar, són aquestes.
Doncs tant de bo, si s'espera la crida que fem aquí, però vaja, de ben segur que ho tenen, que molts pensem el mateix, no?, que tant de bo hi haguessin més Llars Horitzó, i no dubto que s'hi estigui treballant, però les condicions són les condicions, i sempre a vegades hi ha més... ja se van posant altres coses que no pas d'altres. Alicia Vallet, directora del Llars Horitzó de Badalona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, i moltíssimes gràcies de veritat per la feina que feu.
A vosaltres. Bona tarda.
Doncs posem el punt i final abans, però la setmana vinent comencem un nou mes, comencem el mes d'abril. Què vol dir això? Doncs que ja està programada la nova xerrada del quart cicle de conferències. Sabeu que organitza la Fundació Llegat Roca i Pi. En aquest cas serà el dimecres 13 d'abril, a les 6 de la tarda, com sempre. I en aquesta ocasió comptarà amb la presència de Jaume Aymar, que parlarà de la valentia creativa postpandèmica. Interessantíssim, per tant. Tindrem dies per recordar-ho encara, eh? Fins diumenge vinent, com sempre, molt bona setmana i moltes, moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.